Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El que ha passat avui amb l'avaria informàtica de Microsoft demostra la fragilitat de la societat digital en la que vivim. L'actualització d'un antivirus ha fet caure la plataforma amb la que Microsoft gestiona el seu núvol mundial. Aquesta avaria ha estat capaç de paralitzar aeroports, hospitals, empreses, mitjans de comunicació, bancs, pràcticament tot i arreu del món, als 5 continents. La situació s'ha començat a normalitzar, però no ha evitat el caos que s'ha viscut als grans aeroports, en el cas d'Espanya, sobretot a Barajas i al Prat. Llargues cues als taulells de les companyies aèries amb milers de passatgers intentant facturar. I s'ha hagut de recuperar el sistema manual. Absolutament tot s'ha hagut de fer a mà. El cobrament, la facturació i les targetes d'embarcament també s'han omplert manualment. Ha estat un viatge en el temps, però això sí, en el pitjor moment, perquè la majoria d'aquests passatgers començaven avui les seves vacances i aquesta no és precisament la millor manera. La societat actual depèn tant dels sistemes informàtics mundials que una avaria com la d'avui ha estat capaç de provocar un caos a nivell global. Aquesta és l'altra cara de la tecnologia. Què tal? Molt bona tarda, sóc la Yolanda Bernal. Molts viatgers avui als aeroports a punt d'agafar un avió cap al seu destí de vacances. Per la majoria, això d'agafar un avió és un tràmit, però hi ha casos en què agafar un vol es converteix en un tràngol important. És la fòbia a volar, l'aerofòbia. És una por irracional, és veritat, però molt difícil de controlar. Júlia Pascual, psicòloga especialista en teràpia breu estratègica. Què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Yolanda.
Doncs segur que hi ha gent que porta dies sense dormir bé pensant que demà o demà passat ha d'agafar un avió. I llavors, com podríem, Júlia, tranquil·litzar aquestes persones?
Ai, que bé que diguis això, Yolanda, perquè primer de tot felicitar aquelles persones que s'han atrevit a treure el bitllet d'avió per afrontar a la seva
fòbia. Clar que sí.
Perquè hi ha moltes persones que aquesta fòbia és tan invalidant que solament pensen en destins on poden anar amb cotxe, amb tren, en qualsevol lloc, però menys amb avió. Per tant, si un ha fet aquell pas, és importantíssim.
Molt bé.
Llavors, el primer de tot és saber que hi ha la teràpia breu estratègica, que fins i tot podem aconseguir que en una sessió la persona pugui afrontar l'avió sense medicació.
Val?
Perquè tenim dos perfils. El que la persona que és incapaç de pujar-se a l'avió perquè presenta aquella ansietat que se sent que es descontrolarà i tot, no?
O sí.
Perquè hi ha dos tipus. La persona que té por anar a l'avió perquè es descontrolarà per l'ansietat que sentirà, o bé aquella persona que té por perquè clarament pensa que l'artefacte doncs tindrà un accident i passarà alguna cosa i, per tant, moriran, no?
Sí.
Però hi ha la persona que serà que es veu incapaç, les altres, que també són fòbiques, els he de dir, que són aquelles que sí, pujaran a l'avió, però ja han anat al seu metge de capçalera i porten el seu ansiolític al costat, no? Però se senten incapaços de, Júlia, doncs, o Yolanda, jo vale, aniré a l'avió, però aniré a l'avió perquè abans m'he medicat, si no, em seria incapaç. Aquestes persones també són fòbiques.
Clar, qui té por a volar, la veritat és que veu perills per tot arreu, i això es manifesta doncs, en una sensació d'angoixa, d'ansietat, el cor s'accelera, i el que vol aquesta persona és sortir corrents com sigui. Això, Júlia, com es pot gestionar? Clar, quan ja estàs dins d'un avió, es tanquen les portes, comences a agafar altura, i a sobre et queden 4 hores per endavant, per exemple. Com es gestiona aquesta situació?
Val. Hi ha també, per diferenciar dins dels tipus de fòbia a l'avió, la persona que ja té aquests símptomes que molt bé has definit abans de pujar a l'avió i, per tant, estaria esperant a la porta i al final sortiria corrents i no arribaria, o aquella persona que té més por un cop està dins de l'avió, doncs perquè té més por a la fòbia com ara no em surten les turbulències. Llavors, en el moment que, Júlia, que tinc, o Yolanda, alguna cosa de turbulències, és quan em pot venir aquesta crisi d'ansietat que, doncs, tinc por d'amor, embogir, que la gent em vegi que torno boig allà perquè no ho puc suportar de pensar que pot passar alguna cosa. Val? Llavors ja serien aquestes dues. La tècnica principal, una de les tècniques principals que et diria que els recomanaria als nostres oients és que practiquessin una tècnica que es diu la tècnica de la pitjor fantasia, que és una tècnica paradoxal, que el que diríem és que durant uns dies vagin en un lloc determinat on puguin estar que no els molesti ningú, posin el despertador 20 minuts més tard i durant aquells 20 minuts pensin voluntàriament i deliberadament totes les pitjors fantasies en relació a la seva por. I pensant les pitjors fantasies en relació a la seva por, es permetin estar malament. Si han de cridar, criden, si han de plorar, ploren. I quan sonen el despertador, stop, i tot acabat, s'aixequen, van al lavabo, es renten la cara amb aigua freda i reprenen el seu dia. Però aquells 20 minuts tenen que calar-se en les seves pors imaginant tot el pitjor que pot passar a l'avió. Aquesta tècnica el que provoca és un efecte paradoxal, perquè la por pitjor és la nostra por imaginària. Moltes vegades clar. És la pitjor que la real, no? Llavors ja entrenem a la persona a afrontar les seves pors. Por afrontada, a Yolanda, por eliminada. Però sempre por evitada, si una persona evita l'avió, por evitada, por incrementada. L'ansietat ens enganya, ens creu que, mira, que bé, no pujo l'avió, que bé, tu, m'he medicat i gràcies a la medicació he aconseguit estar tranquil·let. Mentida. La fòbia no pararà de créixer si tu prens precaucions com la medicació o bé no afrontes la teva por.
Clar, i el que li passa a moltes d'aquestes persones que tenen pànic a volar és que estan allà asseguts a l'avió, miren al seu voltant i tothom va a la seva, no hi ha ningú més que sembli que està preocupat, però ells són incapaços de relaxar-se, no? Perquè van tot el viatge agafats a la cadira, observant la tripulació, sentint sorolls o deixant-los de sentir. Clar, són hores de molta tensió, són incapaços de relaxar-se.
Sí, exacte. I aquí em dones una pista per donar una altra tècnica. Una tècnica que va molt bé és que la persona es concentri a buscar senyals en les altres persones que estan en l'avió que també tenen por com ells. Busquin i estudin qui té igual de por que tenen ells a volar i que ho intenten dissimular. Per què funciona aquesta tècnica? Doncs perquè, mireu, l'ansietat, com que comença a descontrolar-se el cor, comences a suar, comences a posar vermell. Llavors, clar, com que un es comença a descontrolar, intenta controlar aquests símptomes. Però és la trampa de l'ansietat. Perquè si tu intentes relaxar-te en aquell moment o controlar, no posar-te nerviosa, aquest excés de control et fa perdre més el control al veure que et sents impotent, que no pots controlar en aquest moment. Llavors, el fet de desviar l'atenció cap a alguna altra cosa, per exemple, el protocol que fem en teràpia breu estratègica, un dels elements que posem és això, fixa't en qui, com tu, quines senyals et demostren que altres persones tenen la mateixa fòbia que tu, no? És per desplaçar l'atenció cap enfora per evitar controlar-se, perquè una solució intentada totalment disfuncional, que precipita l'ansietat, tot i que encara hi ha una creença popular que diu que cura, és que en el moment que tenim ansietat intentem de tranquil·litzar. Perquè si tu intentes controlar i tranquil·litzar-te en aquell moment, la veritat que no funciona.
Clar. I quan algú té aerofòbia, tu deies abans, no?, que és molt important ja qui dona el pas de tot i això pujar un avió. Però és veritat que molta gent renuncia a fer viatges llargs per no haver de patir, no? És millor enfrontar-s'hi.
I tant, però un ha de saber enfrontar-se, és a dir, fins que no tenen una tècnica on ells es senten una experiència emocional correctiva a través de la psicoteràpia, que senten encoratge per fer-ho, la persona seguirà sent fòbica. Les fòbies, encara que siguin específiques a l'avió, als animals, que moltes vegades diem, va, jo m'organitzo la vida, tampoc ho tinc que afrontar, no? La veritat que si un s'encoratja a afrontar-ho, et dona tanta fortalesa que acaba retroalimentar-te positivament en altres àrees de la teva vida. Així que ho recomano a tothom de que faci aquest empujón en su vida i salga de su zona de confort.
I és veritat, Júlia, que es pot superar de veritat la fòbia a volar. Sé que hi ha cursos, hi ha llibres, hi ha teràpies, però tothom que vulgui pot superar aquesta fòbia?
I tant, mira, aquesta setmana mateix un alt directiu que porta 4 anys evitant, fent que les altres persones viatgessin per ells i gràcies al Covid, doncs, moltes persones fòbiques a volar tenen l'excusa perfecta perquè estem fent videollamades, em va trucar aquesta setmana i deia, Júlia, ara sí, que tinc que agafar un avió per aquesta reunió que sí o sí tinc que firmar i tinc que ser jo el que firma i per tant tinc que volar. I vam fer solament una sessió. I amb una sessió fent tot d'eines, perquè en aquesta sessió sí que s'utilitza la hipnosi indirecta. És una tècnica doncs, que t'ajuda a través de les paraules que utilitzarem el psicoterapeuta a aconseguir fer alguna cosa que abans eres incapaç de fer. I tenia tot el protocol amb tot d'exercicis per poder pujar a l'avió. I sempre els dic que quan arribin a destí m'escriguin per com ha anat. per tant el tenim allà i ha anat molt bé.
Molt bé. I jo no sé, Júlia, si hi ha algun perfil de persones que tendeixen més a patir aerofòbia, no? No sé si tenen coses en comú. Vull dir, si són persones, per exemple, que tendeixen a tenir-ho tot molt controlat, i clar, en un avió això és impossible, no? Quedes en mans del pilot, de la tripulació, o potser no és tant un tema de controlar, sinó de desconeixement, i quan hi ha desconeixement sorgeix la por.
La veritat és que és el primer cas, Yolanda, perquè una de les tècniques que fan les companyies d'avió per ajudar-te a superar les fòbies que no acaba de donar del tot resultat és conèixer l'artefacte de l'avió, les d'allò, perquè és veritat que el coneixement dona poder, no? I dona forces, però acaba no sent suficient, d'acord? Per què? Perquè justament el que has dit, a l'avió un ha de delegar totalment el control. I a més, si mires a la ventanilla, no? No veus punts de referència. Llavors, això et fa sentir molt impotent. Per tant, el perfil de les persones són aquelles que sempre, en el seu dia a dia, controlen molt bé, planificadors, llavors aquest control els dona un èxit. I quan veuen que han de pujar a l'avió, veuen que aquest control no el poden utilitzar com una eina de poder, no? I de força. I aquí és quan el buscar l'excés de control cap a ells mateixos o cap a l'artefacte i veure la impossibilitat els fa perdre el control amb un trastorn d'ansietat.
Molt bé, doncs esperem que amb tota aquesta informació i les pautes, les recomanacions que ens has donat, Júlia, puguem ajudar aquestes persones, doncs, que estiguin a punt d'agafar un avió per marxar de vacances, que això no suposi un trauma, que s'ho puguin prendre d'una altra manera i que puguin fins i tot doncs gaudir del vol. Júlia Pasqual, psicòloga especialista en teràpia breu estratègica, especialista en fòbies, gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda. Bon estiu.
Moltes gràcies, igualment.
Que vagi molt bé, Júlia.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
COPE Catalunya i Andorra.
El sobrepeso y la obesidad son enfermedades crónicas con consecuencias graves para la salud. La obesidad es una verdadera epidemia del siglo XXI. Clínica Servidices de Barcelona ha obtenido el prestigioso sello de calidad de la Joint Commission International. Nuestro equipo multidisciplinar te ayudará a mejorar tu salud con tratamientos personalizados según el grado de sobrepeso u obesidad. Clínica Servidices te ofrece financiación a 24 meses sin coste en todos sus tratamientos contra la obesidad. Llámanos al 625 334 334.
En Mediodía COPE buscamos respuestas a lo que te preguntas.
¿Qué haces con tus hijos en verano? O si los tienes ya creciditos, ¿cómo te apañabas cuando eran pequeños? ¿Tirabas de campamento u otro tipo de cursillos? ¿Los dejabas con los abuelos, con una cuidadora, con un vecino de confianza? ¿Qué ingeniería hacías para conciliar tu trabajo?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. El sonido de la playa.
Hace calor y esto que le voy a contar ya se lo llevo.
El de la montaña.
Sí, el partidazo. Yo creo que con nuestro...
Cuando viajas.
Llega el momento de desconectar, viajar, imagino.
Mientras perfeccionas el arte del abanico en una hamaca.
O si decides hacer maratón de sofá y ventilador.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Te enfrentas a problemas porque un heredero vive en el piso sin permiso y dificulta la venta. Heredex tiene la respuesta. Vende tu parte del inmueble y evita los conflictos. Cuando recibir una herencia se convierte en una carga familiar o te arrepientes de haberla aceptado, confía en Heredex para resolverlo. Evita juicios y problemas. Visita heredex.es para más información. Heredex, H-E-D-E-X. EREDEX. Heredex.es, vende y deja atrás los problemas heredados.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Pel que fa al temps, es manté la calor intensa arreu de Catalunya, però especialment a Ponent, amb màximes de 40 graus, i també a les comarques de Girona i punts de l'interior de Barcelona i de les Terres de l'Ebre. No hi haurà grans canvis en les pròximes hores, tornarem a tenir una nit tòrrida i demà seguirem amb temperatures molt altes. Diumenge sí que comença a afluixar una mica, tret del litoral sud, i plourà especialment al Pirineu. Fem una ullada també a com estan les coses a la xarxa viària. Sapiguem si hi ha alguna incidència. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. De moment, a aquesta hora encara queden diferents punts amb lentitud i amb aturades. En el cas de l'autopista AP7, sobretot a la zona d'Hostalric, en sentit nord, en sentit Girona. Més avall, el tram de Mollet, la zona Mollet, Montornès, La Roca, de forma intermitent i fragmentada, també en sentit nord. I en el tram sud de l'AP7, la zona de Martorell, també de forma intermitent, sentit Tarragona, i especialment ja més avall, a partir de Santa Margarida dels Monjos i fins al Vendrell, amb trams també intermitents, però en un tram també més destacable. Recordem perquè s'està treballant per retirar un vehicle incendiat d'aquesta matinada, un camió incendiat en aquest punt de l'autopista AP7 i en sentit sud. A la resta de vies destacarem també força volum a la Nacional 340, a l'altura de l'Arbós, i també al Vendrell, en sentit sud. La C32, a la zona de Castelldefels, les botigues de Sitges, i també la C58 a Montcada d'entrada. En el cas de l'autopista del Maresme, trànsit molt espès a la zona d'Alella i entre Cabrera i Mataró en sentit nord. És tot, bona tarda.
I d'aquí un moment parlem amb la Marta Martínez, que és la presidenta del Consell de l'Advocacia Catalana i que ens explicarà les condicions en les que treballen els advocats del torn d'ofici. Una feina vocacional, però que han de fer de forma precària i treballant gairebé gratis.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
...2020, Tokio.
Cravioto marcando el ritmo, España lo tiene, es un duelo a muerte.
Saúl Cravioto consigue su quinta medalla e iguala a David Kahl en su récord.
¡Plata!
Son los deportistas españoles con más medallas olímpicas. Quedan solo 7 días para vibrar con los nuestros.
Medalla de plata para la delegación española.
Cada medalla, cada récord, los Juegos Olímpicos en COPE. Con Manolo Lama y los números uno del deporte desde París.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
¡La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%!
¡Solo hasta el 22 de julio!
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
¡Ocasión Plus! ¡Ahora más cerca que nunca! Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
No voy a sentirme mal si algo no me sale bien. He aprendido a derrapar y a chocar con la pared. Que la vida se nos va como el humo de ese tren. No volveré a sentirme extraño aunque no me llegue a conocer.
Els advocats d'ofici tornen a denunciar la precarietat amb la que han de treballar. Aquest servei de justícia gratuïta és imprescindible per a moltes persones. Fan una funció molt necessària, però ara mateix està, per dir-ho d'alguna manera, en números vermells. Ha perdut gairebé 350 professionals, mentre que puja la demanda d'actuacions. La Marta Martínez és la presidenta del Consell de l'Advocacia Catalana. Marta, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
A veure, per què ha caigut el nombre d'advocats que es dediquen al torn d'ofici? Apuntava jo a la precarietat, però no sé si és l'únic motiu.
Bueno, la veritat és que la precarietat, en principi, no és l'únic motiu, perquè l'advocacia sempre ha treballat en tema del torn d'ofici per vocació. I és una cosa que no vull que ho oblidi ningú, ni la ciutadania, ni els polítics, ni l'administració pública. Sempre hem treballat per vocació, perquè la tenim. Ara bé, cal que tenir en compte que les condicions canvien moltíssim. La tipologia dels delictes, la tipologia de l'assistència que tenim que realitzar, cada cop és més complicada. Hi ha moltes més assistències. La litigiositat ha incrementat moltíssim, la complexitat també de la paperassa també està incrementant-se i el que l'únic que no incrementa és la part modular que se té que pagar l'advocat o l'advocada que presta aquest servei. És que això ja no pot continuar així.
Deia jo abans que s'han perdut gairebé 350 professionals i clar, que aneu més justos de personal, que faltin recursos humans, implica, imagino, que els advocats que encara s'hi dediquen al torn d'ofici doncs hagin d'assumir encara més càrrega de feina,
nosaltres
no?
Nosaltres som uns 6.200 o 6.300. I tinc nosaltres perquè jo ara, per exemple, l'autor d'ofici penal no l'estic exercint perquè la part institucional no m'ho permet, vull dir, no m'ho permet, no tinc més temps, no? Però he estat advocat d'ofici fins que vaig ser degana i molts de degans continuen encara exercint, tenint aquesta faceta de l'advocat d'ofici, no per la rentabilitat que pugui arribar a tindre, sinó simplement per conèixer de peu el que està passant. I evidentment, el que està passant és que els advocats, aquesta vocació existeix, però no se veuen escoltats ni se veuen compensats adequadament i, per tant, ja s'ho deixen, perquè la part privada també dona molt més de si i la part vocacional fa que tu estigues de guarda, per exemple, en dilluns i hasta el divendres estigues anant al jutjat seguit dia sí, dia també, perquè o bé són molts de detinguts o detingudes, o bé estem parlant d'unes actuacions molt llargues i això fa que tingues que acudir al jutjat seguit i te tingues que deixar una mica al marge la part privada. És a dir, que l'absorció temporal del advocat d'ofici que antes era un dia, com a molt dos, ara se poden convertir en 3 i 4 dies. Clar. I això fa que l'advocat digui, bueno, pues jo me'n vaig a lo que realment minjo, que és la part privada. No? Clar, perquè... I això ens està preocupant moltíssim, sobretot en el mes d'agost. En el mes d'agost sempre ha estat una voluntarietat per part de l'advocat o l'advocada, si vol fer el mes d'agost, per conciliar la seva vida familiar, vol fer torn d'ofici o no. I clar, estem assustats una mica en alguns sectors, la Barcelona o a Sabadell, estan preocupats moltíssim de que se donen de baixa durant el mes d'agost i tinguessin molt pocs advocats operant en el torn d'ofici. Si el polític o la ciutadania no percep aquesta necessitat, és perquè l'advocada està actuant sempre. És a dir, mai han deixat d'estar passant la buida de contingut. Clar. Sempre hem garantit l'estat de dret.
I els sous, Marta, no només no han crescut en els darrers anys al nivell que ho ha fet l'IPC, sinó que ha arribat un punt que heu de treballar gairebé gratis, en el cas de les guàrdies, per exemple, no?
Ficant diners de la nostra butxaca. Pensa que s'ha incrementat els mòduls un 3,8%, ho tindria que mirar-ho, però no arriba ni al 4%. En canvi, l'IPC s'ha incrementat un 32%. Paguem molta més llum, paguem moltes més despeses. En canvi, els nostres mòduls s'han mantès. Què passa? Que sí que la Generalitat diu que hi ha un increment pressupostari de la partida del torn d'ofici, però és que aquest increment és perquè s'incrementen els assumptes, s'incrementen les actuacions, però no s'incrementa en absolut el mòdul. És a dir, l'advocat treballa pel mateix preu molt més temps.
Clar, i el nombre d'actuacions del torn d'ofici continua pujant fins al punt de batre un rècord l'any passat. Explica'ns, Marta, una mica com és d'important aquest servei, és a dir, la funció que fa.
Home, mira, vaig ficar un exemple i és que tu imagina't totes les comissaries de policia o de Catalunya, imagina't una comissaria important de policia de Barcelona o de Tarragona que haguessin un munt de detinguts i no que ho digués l'advocat o els advocats del torn d'ofici. No es podria despatxar cap tipus d'actuació, no es podrien fer la lectura de drets, no es podria portar al jutjat i si estiguessin al jutjat perquè s'ha fet la segona fase d'entrar al jutjat directament, el jutge no podria fer cap judici ràpid ni podria fer res si no està l'assistència de l'advocat. Com estaríem de contents la ciutadania quan te vas a signar una custòdia o un conveni que es paga som molt judicialment, que te trobigues ple de gent que demana de l'assistència d'advocat per a que pugui tramitar-se la instrucció corresponent. Clar, els jutges se ficarien les mans al cap. tothom se ficaria a la ciutadania i diria, però què està passant? Que no s'està donant la tramitació? Col·lapsaríem els jutjats perquè tots els professionals que estan treballant allí tindrien que estar pendents de la gent que hi ha detinguda. És que no podria tirar endavant. El que passa és que nosaltres això no podem parar. No som treballadors no som treballadors que poguéssim fer una vaga i dir deixem de prestar el nostre servei. Nosaltres això ho tenim com a vocació i, a més, com un dret de caràcter que té la ciutadania i que prestem el servei com un servei públic. Però no podem fer vaga i deixar de fer-ho. Però que tinguin en compte o s'ho imaginen que podria arribar a passar.
Doncs confiem que pugueu resoldre la vostra situació i que pugueu treballar, no?, amb unes condicions dignes, perquè al final doneu un servei molt important als ciutadans, i que treballeu amb millors condicions, doncs repercutirà directament en un millor servei per a tots. Gràcies, Marta Martínez, presidenta del Consell de l'Advocacia Catalana, per acompanyar-nos aquesta tarda a la linterna de COPE Catalunya i Andorra. Marta, que vagi molt bé. Gràcies.
Moltes gràcies, Elena. Gràcies.
I després de la publicitat parlarem de despoblament i dels problemes que tenen les persones que viuen en pobles petits d'àrees rurals per accedir a molts serveis. De fet, el 9% de municipis a Espanya no tenen accés a serveis bàsics per garantir una bona qualitat de vida a menys de 45 minuts. Doncs investigadors de la UOC han ideat un projecte, unes rutes, perquè hi puguin arribar els professionals sanitaris de forma ràpida i eficient.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Escuchas a Ángel Expósito, el comunicador líder de la ràdio a esta hora.
COPE. Estar informado.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Te frío, Don Simón. Sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Té frío, Don Simón, melocotón, refrescante, sin azúcar, Don Simón.
Té frío, Don Simón, ahora también en lata.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hay una cola que te da, pero ven con quien quieras, noche entera.
El despoblament és una realitat de la que hem parlat moltes vegades i que afecta a moltes poblacions d'arreu d'Espanya i també de Catalunya. Molta gent marxa a les ciutats en busca de més oportunitats i millors serveis. A Espanya, el 85% del territori són àrees rurals. El 85% on hi viu no arriba al 16% de la població i que moltes vegades ho té molt complicat per accedir a un servei tan bàsic com és la salut. Doncs parlem amb el Cristian Castillo, professor i investigador de la UOC. Què tal, Cristian? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Quan parlem de zones despoblades, hem de parlar també de població envellida, no?, que és la que de forma majoritària viu en aquestes àrees i que segurament doncs, no es pot desplaçar fins a un centre sanitari. Vosaltres, Cristian, des de la UOC heu dissenyat unes rutes perquè els professionals sanitaris es puguin desplaçar a aquestes àrees rurals de forma ràpida i eficient, no? Com funcionen aquestes rutes? A veure...
Doncs sí, tot parteix de la premissa perquè des de fa uns mesos, fins i tot ja gairebé uns anys, es parla de les ciutats dels 15 minuts, no? Que sí. Parteixen de la premissa de que la ciutadania tingui el seu abast, no? En un màxim de 15 minuts a peu o bici, els principals serveis que pot requerir, no? Entre ells l'assistència sanitària. Llavors, hi ha diferents associacions que estan traslladant aquesta necessitat de la ciutat dels 15 minuts a l'espai rural, que s'incrementaria fins als 45 minuts. Llavors, aquestes associacions, aquests fòrums, el que procuren és poder tenir iniciatives de millora que aconsegueixin que aquestes poblacions rurals puguin tenir el seu abast en un màxim de 45 minuts a peu o en bicicleta als serveis de primera necessitat, com en aquest cas pot ser l'assistència sanitària. Llavors, el nostre estudi parteix d'aquesta premissa d'intentar aconseguir veure quins municipis del nostre territori general de l'Estat d'Espanya estan a més d'aquests 45 minuts. En total veiem que un 9% dels municipis es trobarien en aquestes condicions i el que fem és agafar una província, com és en aquest cas Segòvia, agafem un exemple, podria haver estat un altre, i apliquem el nostre algoritme que s'encarrega de fer una proposta de rutes perquè un vehicle d'assistència sanitària pugui anar aquestes poblacions que no tenen aquest servei de manera contínua en el municipi i puguin tenir personal sanitari fent aquest servei a domicili. És important tenir en compte que, especialment després de la pandèmia, hi ha molts municipis de territori rural que han deixat de tenir servei de manera continuada, és a dir, els 5 dies de la setmana. De vegades tenim un consultori que obre un o dos dies. I llavors, amb aquesta proposta nostra d'aplicació d'aquests algoritmes d'optimització de rutes, el que aconseguim és poder fer que algú amb assistència sanitària pugui donar aquest servei a la població rural, que, com bé deies a la introducció, potencialment és una població envellida.
Clar, i llavors, amb aquestes rutes es podria garantir aquesta assistència sanitària pràcticament en tots els pobles en els que hi viu molt poca gent d'aquestes zones rurals.
Exacte. Nosaltres el que demostrem amb el nostre model és que existeix una alternativa que aconsegueix optimitzar les rutes, així com el número de vehicles que haurien de fer-se servir per aquestes rutes, per poder apropar a domicili aquesta assistència sanitària. Llavors, el nostre model és totalment replicable i escalable. Es pot modificar segons quines siguin les condicions de cadascun dels territoris, però ha de servir com a exemple, sobretot per els responsables d'establir polítiques públiques, per poder tenir una eina més al seu abast a l'hora de poder millorar, en aquest cas, el servei d'assistència sanitària. El que estem veient és que s'estan impulsant molt tot el que és l'assistència online, l'assistència telemàtica, sobretot per aquests territoris, que és una alternativa que, per exemple, veiem que la literatura està tenint bons resultats, no? de que aproxima aquest servei a aquests espais sense haver-se de desplaçar. Però, com dèiem, no, en aquests territoris on tenim una població envellida, la pròpia tecnologia es converteix també en una barrera. No? Llavors, això també dificulta i altres solucions, com la que proposem en el nostre estudi, poden servir com una alternativa, no, a aquesta assistència sanitària telemàtica que també s'està començant.
El que és evident és que és molt difícil, Cristian, combatre el despoblament si no facilitem que la gent pugui viure en aquestes àrees rurals, en poblacions petites, si no poden accedir a serveis essencials i un d'aquests la salut, no, tan important. Per tant, aquesta iniciativa els pot ajudar molt més, no, en aquest sentit.
Totalment. Al final, si estem cada vegada trobant, no, que tenim ciutats més congestionades, on fins i tot a les pròpies àrees urbanes comença a ser difícil tenir, no, a l'abast alguns dels serveis perquè estan col·lapsats, el que hem de també procurar és que aquests territoris, que com bé deies, el 85% del territori espanyol es podria considerar com a àrea rural, és necessari que puguin tenir al seu abast també aquests serveis, no? I com és el sanitari un dels més importants. Llavors, aquest tipus d'exercicis que fem des de l'acadèmia, el que volen és deixar de ser un exercici teòric per poder ser pràctic, no? Al final, el que estem presentant és un model que, com deia, s'ha replicat a la província de Segòvia, però que es pot fer servir en qualsevol altre municipi, no? I al final és una eina que pot arribar a la ciutadania i que es pot fer servir per qualsevol administració.
Clar, llavors, justament anava a preguntar això, si això es quedarà només amb un estudi o algú ja s'ha començat a interessar per implantar aquestes rutes. Perquè què les doneu a conèixer entre aquestes àrees rurals molt petites, despoblades, o com tenen coneixement d'aquestes rutes, d'aquesta iniciativa?
Sí, nosaltres, en primer lloc, hem fet una publicació en una revista d'alt impacte on presentem aquests resultats i després, doncs, a través de diferents mitjans de comunicació, com estem fent ara amb aquesta entrevista, o d'altres fòrums, doncs, estem intentant donar a conèixer els resultats d'aquesta recerca perquè es puguin, doncs, interessar a aquelles associacions o administracions públiques que creguin que podrien aplicar aquest tipus d'algoritme. Per part nostra de l'acadèmia, portem molts anys aplicant, a més, en aquest estudi ha participat a altres universitats, més enllà de la UOC, com pot ser l'Autònoma de Barcelona o la Politècnica de València. I conjuntament, doncs, ja hem treballat ja no només amb administracions públiques, sinó també amb empreses privades, en l'aplicació d'algoritmes semblants com el que hem fet servir en aquest estudi, no? O sigui que, en certa manera, ja portem un llarg recorregut aplicant tot el que és aquesta optimització de rutes a nivell de logística amb administracions i empreses privades. En aquest cas concret, sobre diguem-ne l'àmbit de la salut, encara no hem tingut cap col·laboració, no? Llavors, sí que és important això, donar a conèixer aquest estudi i això, no? que aquest tipus d'eines, doncs, estan a l'abast també de les administracions. I a partir d'aquí, la col·laboració és el que intentem sempre impulsar per poder, en definitiva, que arribi a la ciutadania, no? Per poder tenir aquest impacte social.
Clar que sí. Doncs esperem que iniciatives com aquesta, doncs, facin la vida una mica més fàcil a la gent valenta que encara viu en àrees rurals, en poblacions amb pocs habitants, perquè, vaja, també es mereixen viure amb qualitat de vida i, evidentment, poder accedir a serveis tan bàsics com en aquest cas és la salut. Cristian Castillo, professor i investigador de la UOC, moltes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda a la linterna de COPE Catalunya i Andorra. Que vagi molt bé, Cristian.
Moltíssimes gràcies i sobretot per poder donar veu a aquest estudi, per poder donar a conèixer els nostres resultats. Moltíssimes gràcies.
Molt bé, gràcies a tu. I no marxis perquè de seguida et fem una proposta per gaudir d'aquests dies de vacances. Anirem fins a Lleida per explicar-te què és la romeria dels fanalets de Sant Jaume que es fa la setmana que ve.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Todo esto de las ocupaciones no te da un poquito de miedo?
Para nada.
¿Ni un poquito de cosa?
Nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también te la da a ti. La única alarma con garantía antiocupación y vigilante de intervención inmediata propio. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Us volem fer ara una bona recomanació per aquests dies de vacances, una bona opció per gaudir d'un dia diferent. La setmana vinent, el proper 24 de juliol, se celebra la romeria dels fanalets de Sant Jaume de Lleida. És una festa patrimonial d'interès nacional. Barreja tradició i història i, de fet, rememora una antiga llegenda que diu que l'apòstol Sant Jaume va passar per Lleida. Parlem amb el Jordi Curcó, que és president de l'Agrupació de Pessebristes de Lleida. Què tal, Jordi? Bona tarda.
Bona tarda.
A veure, què diu aquesta llegenda que rememora la romeria dels fanalets?
Bé, aquesta llegenda és una llegenda molt popular entre els lleidatans i explica... Bé, d'alguna manera vol explicar l'adveniment del cristianisme a la nostra ciutat. I el que diu és que Sant Jaume va passar per Lleida a l'any 40-43 del primer segle de l'era cristiana, que era una nit fosca i que a l'arribar a la ciutat es va clavar una punxa al peu. En l'indret on es va clavar la punxa al peu, actualment hi ha la capella de Sant Jaume, de Sant Jaume dels Fanalets, perquè la llegenda explica que els gemecs de dolor de l'apòstol, amb aquesta punxa que se li havia clavat al peu, van arribar a oïdes dels àngels del cel, que van baixar amb fanalets de llum per il·luminar-lo i perquè pogués treure's la punxa. A partir d'aquesta llegenda, els lleidatans, doncs, cada any, des de fa centúries, la vigília de la festa de l'apòstol, el 24 de juliol al vespre, sortint pels carrers de la ciutat acompanyant la imatge de Sant Jaume dels fanalets, sobretot la quitxalla, els infants, amb fanalets, rememorant aquella escena del miracle que diem de la punxa, no? De quan els àngels van baixar per auxiliar l'apòstol. A partir d'aquesta llegenda va sorgir aquesta tradició i tots els anys rememorem els lleidatans la llegenda fent la romeria dels fanalets de Sant Jaume, festa patrimonial d'interès nacional des de l'any 2022 per la Generalitat de Catalunya, perquè és una festa molt antiga, més de 400 anys d'història. Una festa que s'ha mantingut al llarg dels anys i dels temps, que s'ha transmès de pares a fills, que Lleida la manté viva, que se l'estima, i que a més en aquests anys pues, la veritat és que s'ha posat en valor i és una festa, jo crec que la més important del mes de juliol a la nostra ciutat. I també per la seva singularitat. És una festa única a Catalunya. No hi ha una altra festa que es pugui comparar a la romeria dels fanalets de Sant Jaume el vespre del 24 de juliol a Lleida.
Clar, i pels que no hi hem estat mai en aquesta festa dels fanalets, què ens hi trobarem? És a dir, és una romeria que travessa tota la ciutat o els principals carrers?
Sí, doncs mira, una romeria vol dir que és un acompanyament festiu, no és una processó litúrgica, no? Sí. D'alguna manera, sinó que és un acompanyament festiu, una desfilada festiva, que surt de la Rambla de Ferran, de davant de l'Església del Carme, una hora abans s'ha celebrat la missa, que diem, dels fanalets, i a les 9 del vespre s'inicia la romeria, encapçalada per qui? Encapçalada pels gegants de la ciutat, acompanyats del ball de bastons, del grup de cavallets, del grup de capsgrossos, que és part del seguici festiu de la ciutat de Lleida. A continuació, hi venen ja les pobilles que acompanyen el penó de Sant Jaume, les autoritats, els regidors, l'alcalde de la ciutat, la presidència religiosa amb el senyor bisbe, la banda municipal que acompanya el pas, o podríem dir la carrossa de la imatge de Sant Jaume dels Fanalets, que durant tot el trajecte interpreta una marxa, una cançó que és molt popular a la nostra ciutat. La lletra diu Sant Jaume ve de Galícia, Sant Jaume ve d'Aragó, i a Lleida va deixar estesa la fe del nostre Senyor. I després tots els infants que acompanyen centenars i centenars amb fanalets de llum, la imatge de l'apòstol pels carrers de la ciutat, pels carrers, podem dir, de l'eix comercial. Carrer del Carme, carrer Madalena no, perquè a la confluència carrer Madalena ja continua per Porta Ferrissa, plaça de la Sal, plaça de Sant Joan, plaça Paeria, carrer Major, fins a acabar a la capella del peu del Romeu, on, segons la tradició, allí Sant Jaume es va clavar la punxa al peu. I és una festa, nosaltres la qualifiquem d'una festa entranyable, una festa bonica, una festa simpàtica, una festa que està plena de llum, plena de vida, de joia, i en la qual els infants en són els principals protagonistes.
Clar, perquè s'implica tota la ciutadania, no m'imagino, nens inclosos.
Sí, perquè quan hi ha els infants... Els infants per qui estan acompanyats? Pels padrinets, pels savis, pels pares, per les mares, els familiars que acompanyen els infants, i clar, és una comitiva de joia, de festa simpàtica, agradable, una festa transversal. una festa oberta a tothom. Uh-huh. Entre que tothom hi és convidat, ningú s'hi troba estrany. Clar. I és una festa que parteix de la cultura popular i tradicional a partir d'una llegenda amb un fonament religiós i que és una festa cívica i d'identitat de ciutat com poques.
Mm-hmm. Això és el 24 de juliol, però és que el dia següent continua la festa, no?, amb diferents actes, per exemple, com un repic de campanes a la Seu Vella.
Sí, el dia 25, que és la festa de l'Apòstol, sí. La romeria és el 24, el dia 25 a les 9 del matí ja celebrem l'Eucaristia a la petita capella del Peu del Romeu, entranyable, perquè ja, el nom ja ho diu tot, no?, el Peu del Romeu, on el Romeu, Sant Jaume, es va clavar la punxa al peu. Uh-huh. I allí se celebra l'Eucaristia primera del matí, a les 9 del matí, després a les 12 del migdia hi ha el toc de campanes des de la Seu Vella, de Sant Llorenç, i de la mateixa campaneta que tenim al peu del Romeu, recem l'Àngelus, i després realitzem una visita guiada a tot l'edifici, que és una capella del 1399, on nosaltres, els pessebristes, tenim la nostra seu. Que ens cuidem d'aquestes dues tradicions religioses i populars, pessebres per Nadal i a Lleida fanalets al juliol. I al vespre acabem amb una representació, podem dir, a mena d'autosacramental, Sant Jaume ve de Galícia, que té lloc al pati gòtic de l'antic hospital de Santa Maria. O sigui que, i tot això abans, però portem ja 10 dies de celebracions, d'ofrenes florals, d'actes de cultura popular i tradicional. I després, a la capella, hi ha una exposició enguany de 120 fanalets, 120, déu-n'hi-do. Sí. Mai havíem tingut una xifra tan extraordinària de fanalets presentats a concurs per infants, per gent gran, per adults, que es construeixen els seus propis fanalets. Cartró, paper, material reciclat, en fi, aquest any fins i tot en tenim un de fanalet fet en 3D. La primera vegada a la història. I durant tots aquests dies previs a la romeria hi ha hagut l'exposició del 82 concurs dels fanalets de Sant Jaume. O sigui que és una festa, com dic...
Teniu de tot.
Sí, que ho aplega tot. Cultura popular, religiositat, identitat de ciutat, tradició, història, en fi. I realitat viva, perquè la festa és una festa viva.
Clar que sí. Doncs ja ho sabeu, si esteu de vacances i voleu fer una cosa diferent, doncs teniu aquesta opció tan interessant de la festa dels fanalets de Lleida, el proper 24 de juliol, una festa carregada de tradició i d'història. Jordi Curcó, president de l'Agrupació de Pessebristes de Lleida, moltes gràcies per acostar-nos doncs, a aquesta festa i per acompanyar-nos aquesta tarda a la Linterna de COPE Catalunya i Andorra. Que vagi molt bé, Jordi, bona tarda.
Gràcies a vosaltres per ficar també en valor la nostra festa a nivell de Catalunya. Perquè a partir de la seva proclamació com a festa patrimonial d'interès nacional, ja no és una festa local, que ho és, sinó que a més és una festa nacional. Sí, senyor.
Exacte. Molt bé, Jordi. Gràcies. Bona tarda.
Gràcies a vosaltres.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Una vida sexual satisfactoria es sinónimo de estabilidad en la pareja. En Clínica Masculina Europea tratamos con los métodos más modernos la disfunción eréctil, eyaculación precoz o la falta de deseo. Centro de referencia en Barcelona y Girona. Especializado en disfunciones sexuales masculinas. 93-219-30-60. Clínica Masculina Europea. 93-219-30-60.
Descobreix les experiències que l'Hotel Peralada ha preparat per gaudir del bo i del millor de l'Empordà. Experimenta la seva gastronomia, els vins de Peralada, la pau i la tranquil·litat dels seus espais i habitacions, o la profunda relaxació després d'un dels tractaments de vinoteràpia del Wine Spa. No ho pensis més i fes la teva reserva a hotelperalada.com. Peralada, esperit anfitrió.
Ets més de platja, llibre i solet? De cafeteria, llibre i croissant? O de sofà, llibre i manta? Sigui quin sigui el teu pla, la lectura sempre és una bona idea. Llegir per viure, per aprendre, per desconnectar. Llegir per plaer. La lectura és per a tothom i ens acompanya al llarg de tota la vida. Envoltem-nos de llibres i viurem millor. Llegir, al centre dels teus plans. Pla Nacional del Llibre i la Lectura. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
De dilluns a divendres.
Confidència.
Momentos.
I'm here for me, yeah.
amb Luis Rodríguez.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en Cope.
Sandro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Con esto los amigos imaginarios, mi hija, claro, pues la llevamos a guardería muy pequeñita porque trabajábamos los dos. Total, que la madre de mi hija ya un tiempo pues me hablaba de sus amigos de clase, pues Pedro tal, pero me hablaba especialmente que su muy amiga era Carmen Peta Personal. Le puso nombre y apellido. Terminaron la guardería, hicieron una orla y yo buscando la tal Carmen Peta Personal para invitar al cumpleaños de mi hija, además en junio, a que no hay ninguna Carmen Peta Personal.
Escucha Herrera en Cope. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Deu minuts i arribem a les 8 en punt de la tarda. Això és la linterna a COPE Cataluña i Andorra. Diuen que el vol d'una papallona a Austràlia ens afecta d'una manera o d'una altra. És la teoria del caos, de la relació causa-efecte. El que és una certesa irrefutable és que en un món tan connectat com l'actual, una avaria de Microsoft d'una actualització defectuosa del programari de l'empresa de ciberseguretat CrowdStrike ha desconnectat el món. Impressiona el nivell de connectivitat i inquieta lo vulnerables que podem arribar a ser. El matí més calorós de l'any ha derivat en hores caòtiques. La incidència ha afectat a bancs, empreses, serveis, gasolineres, hospitals, centres de salut i aeroports. Un caos a l'aeroport del Prat amb més de 1.000 vols programats avui. Sergi Tor, bona tarda.
Bona tarda, Yolanda.
La bona notícia és que es va recuperant la normalitat. Quina és ara mateix la situació, Sergi?
Sí, a ritme lent es recupera progressivament. Cada empresa, doncs, d'una manera diferent. El seu ritme, per exemple, a nivell públic, el servei 061 de Salut Respon ja funciona i també recupera certa normalitat als hospitals de Catalunya, que on hi havia més preocupació aquest matí. Molts afectats per la fallida de Microsoft, el 100% el de Granollers, Sant Joan de Déu, Institut Goodman, Terrassa, doncs se van a recuperar i també les gasolineres. Hi ha hagut 5.000 afectades a tota Espanya fora de servei a causa de que no podien fer el cobrament. I és un tema també força, en aquest cas, inquieta per les persones que anaven a buscar, en aquest cas, amb els seus cotxes a repostar gasolina. Per tant, és una recuperació lenta però progressiva que s'està produint.
I com ha estat el caos en les últimes hores a l'aeroport de Barcelona?
Sí, ha estat un caos perfecte, no? Perquè ha estat un caos que ha afectat a milers i milers de persones en un dia clau, aquest divendres de segona quinzena de juliol, on hi havia més de 1.000 vols programats, per exemple, únicament a l'aeroport de l'Operat. Hi ha hagut cancel·lacions de Vueling a Milà, Berlín, a Màlaga, Lió, Menorca, Nice, Porto o Mallorca. Si fiquéssim a tot el món, hi ha hagut 3.300 vols cancel·lats arreu del món. 3.300, a tot el món. Com dèiem, uns quants a Barcelona i 29.000 vols retardats. 29.000 a tot el món. A Barcelona també hi ha hagut molt retard. Els taulells de facturació de les aerolínies, tot i que hi havia una major presència de personal, havien de fer els tràmits a mà i cada viatger tenia la seva història, una connexió, un destí de cop i volta es desata el caos, cancel·lacions i retards.
Nos están dando no un tiquete de avión, sino más bien una referencia para ir directamente a seguridad y para que nos ayuden a ingresar, pero me parece que no es algo seguro, no sé.
Anem a Menorca, però ara no sé si arribarem ja, perquè amb la gentada que hi ha aquí hi ha tantes cues que no sé quina és la que he d'agafar jo.
Això està col·lapsat. Diuen que hi ha un problema amb els ordinadors i que entrem directament amb les maletes.
Vamos volver al Brasil, estamos con los niños, más un caos.
Un caos, el que deia aquesta ciutadana que volia retornar al Brasil. Mira, per ser última hora, a tot el món són ja 4.300 els vols cancel·lats. Te parlava de 3.200, sí. Ja arriben a 4.300 arreu del món.
Clar, i la pregunta ara és què
passa?
Estem
absolutament connectats.
Sí, sí, totalment. Fa fins i tot por, eh? Sí. I deia jo que la pregunta és què passa ara, doncs, amb tota aquesta gent, amb els damnificats per aquests retards. No sé si tenen dret o no a alguna indemnització.
Havia més complicat perquè els afectats no tenen dret a una indemnització perquè els endarreriments o les cancel·lacions en alguns casos no es poden atribuir a l'aerolínia, sinó a una companyia que de ben segur no està ni subcontractada, com és el cas de Microsoft. És a dir, les aerolínies poden justificar que és un cas de força major. Així ho ha explicat a COPE Enric Napoli, vicepresident legal de AirHelp.
És molt difícil de moment
quiere decir que la culpa está con las aerolíneas. Entonces, yo a los pasajeros les recomiendo, primero, que tengan mucha paciencia, que nosotros vivimos en un mundo a base de tecnología y que estas cosas pasan y no hay que perder la paciencia y tener en cuenta que esto pasa. Pero yo creo que hoy por hoy va a ser muy difícil pedir compensación.
La causa de força major és el que poden justificar les aerolínies a l'hora de fer o de no fer front a les indemnitzacions. El que sí que l'aerolínia està obligada a fer, si els retards són importants, és facilitar al viatger i a la viatgera beguda o menjar i, donat el cas, també allotjament. I en el cas que es perd el vol de connexió, també ha d'ajudar el passatger a buscar-li una alternativa.
Molt bé, doncs prenem nota. Esperem que la d'avui sigui l'única incidència que t'estiu als aeroports, això sí.
Sí, home, la d'avui ha estat brutal, és a dir, inesperada, a més, i que també ens ha demostrat, i que suposo que hi haurà molts comentaris d'aquesta connectivitat que tenim doncs, arreu del món, del que li ha succeït a Microsoft, 4.300 vols, i bé, fins i tot gasolineres, hospitals,
tot,
empreses...
Tot ha paralitzat el món, pràcticament.
És a dir, ha estat una caiguda del servei total.
Molt bé, Sergi, gràcies, que vagi molt bé i bon cap de setmana.
Bona tarda, Yolanda, bon cap de setmana i bones jornades també d'esbarjo.
Sí, aprofitarem. Gràcies, Sergi.
Gràcies, una abraçada, fins a la tornada.
I ja tenim aquí l'Albert Díez per posar-nos al dia de tot el que hem de saber de l'actualitat esportiva. Albert, què tal? Bona tarda.
Què tal, Yolanda? Bona tarda. Bona
a veure,
tarda a tothom.
Què hem de saber, què és notícia a aquesta hora en matèria esportiva?
Doncs mira, és notícia el Futbol Club Barcelona, perquè avui de forma atípica, i ara que escoltava l'estimat Sergi Tor, allà vora les 3 de la tarda em recordava que el que explicarem ara en remunta a èpoques passades, dècades, fa dècades que... Els periodistes no ens podem apropar perquè és així, ni els entrenadors ni els futbolistes, i avui hem pogut compartir una estona veient l'entrenament, també parlant amb ell, amb Hansi Flick, el nou entrenador del Futbol Club Barcelona, per saber com entrena en aquesta mitja hora que ens ha permès el conjunt blaugrana veure de l'entrenament avui del tècnic alemany i després aquest intercanvi d'opinions amb Flick. Ho ha fet el Víctor Navarro, hi ha hagut molt bon feeling. Víctor, bona tarda!
Bona sintonia, molt bona sintonia. Bona tarda, Yolanda, Albert, a l'entrenament, el que hem vist. De fet, Hansi Flick, això ho feia a Alemanya, ens han dit que és habitual, s'ha apropat a la premsa, ha saludat a tots els periodistes i ha estat, abans d'aquest entrenament, del que hem pogut veure 30 minuts a la ciutat esportiva, explicant-nos, primer donant bon dia en català, que està aprenent el castellà, s'ha expressat en anglès, diu que està encantat amb els joves, que l'han sorprès molt, que veu molt bon nivell. També amb les pràctiques d'estiu de Thiago, està molt content que estigui Thiago Alcántara, aquí veiem com un mes el rondo, està com un mes fent els exercicis i, a més, els jugadors, sobretot també els jovenets, l'escolten bé a totes les instruccions que dona. Està Flick molt content també amb l'ambient que hi ha entre el seu cos tècnic i els futbolistes. Joan Laporta, abans de l'entrenament, ha volgut aparèixer, li ha donat una abraçada a Hansi Flick, i hem vist que s'han acabat aquests jocs d'activació que es feien amb Xavi Hernández, ja no es fan els jocs d'activació a l'inici de l'entrenament, i són més durs físicament. Els jugadors acaben més cansats després d'aquests exercicis. La presentació, per cert, dic Albert i Yolanda, la presentació de Flick apunta al proper dimecres al migdia a l'auditori del Camp Nou. Abans, el dilluns, farà una entrevista als mitjans del club.
Apuntat està. Gràcies, Víctor. També és notícia, Yolanda, del Futbol Club Barcelona, parlant de tècnics, d'un que hi és ara mateix, l'era Hansi Flick, que ha començat el Futbol Club Barcelona amb Ronald Koeman, qui va ser tècnic, vaja, icona també, durant la primera Copa d'Europa al conjunt blaugrana. Avui Koeman ha parlat, ha estat molt crític amb l'actual junta directiva i sobretot en com va rebre, perquè recordem que ell és tècnic de la selecció dels Països Baixos, a Frenkie de Jong. Kevin Hurtado, bona tarda.
Com anem? Bona tarda, Yolanda. Bona tarda, Albert. Sí, el seleccionador neerlandès ha estat aquest matí al torneig benèfic de golf i pàdel amb el seu nom, on ha repassat l'actualitat del Barça i ha aprofitat per criticar Laporta i la junta directiva, dient que són els culpables que l'equip no hagi estat competitiu els darrers anys. També estava molest per la gestió de la lesió de Frenkie de Jong, que no ha pogut disputar aquesta Eurocopa. Sentim Ronald Koeman parlant del migcampista culer i d'una possible tornada al conjunt blaugrana.
No estava per jugar. Un lado, por parte del club, entiendo, porque son partidos muy importantes y un momento de temporada, pero para el salud del jugador, yo creo que no ha sido bueno. Si tengo un sueño, es volver a este club, no como entrenador, pero para ayudar en tema técnica de fútbol, pero con otro presidente.
Koeman també ha parlat de la sortida de Xavi i ha dit que el principal problema del club és que no es respecta les llegendes.
Gràcies, Kevin. A l'últim minut, camí de les 8 del vespre, recordo l'enquesta a la xarxa social X, enquesta Barça. Qui és més necessari pel conjunt blaugrana, Nico Williams o Dani Olmo? Guanya el primer, Nico, amb el 87% dels vots. Deixa'm que recordi que demà el Girona a les 11 del matí disputa el segon partit de preparació per tancar l'estada a la Vall d'en Bas, Girona-Montpellier.
Molt bé, gràcies, Albert Díez. Que vagi molt bé i, sobretot, bones vacances, eh? Que disfrutis
gràcies,
molt.
Gràcies, Yolanda. Igual per quan et toquin. Que vagi molt bé. Una abraçada.
Vinga, que vagi bé, Albert. Doncs marxa l'Albert Díez i a l'interna de COPE Catalunya i Andorra també tanca per vacances. Es tornem el proper 2 de setembre. Gràcies per haver-nos acompanyat durant tota aquesta temporada. Que passeu un bon estiu i unes bones vacances. Que vagi molt bé. Molt bona tarda.